Recordeu el... Hem de canviar els noms dels carrers que tinguin a veure amb coses passades, etc, etc, etc. Doncs ara tenim una nova demanda, i és que Ibcena ha demanat a l'Ajuntament de Lleida que la plaça de l'Exèrcit passi a anomenar-se plaça de les Cigonyes. Diuen que representa un missatge de pau i de sensibilització del patrimoni ambiental. Home, rizando el rizo, si voleu que sigui un missatge de pau en lloc de plaça de les Cigonyes, potser plaça de les Palomes. Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 16 de març del 2021, pràcticament les 12:21 minuts, i estem per sobre dels 15 graus a la ciutat de Lleida. Només fan que dir-nos i avisar-nos que cap a final d'aquesta setmana farà molt fred. Però escolta, de moment el temps és bo, fa sol, sí que és veritat que l'aire és fresquet i que al matí es nota que a la nit han baixat les temperatures, però després durant el dia pugem. Després, quan ve el fred, ens enganxarà i clatellada. Si no, ja veuràs, a mi el primer, que em passa sempre. En fi, buscarem la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També farem una ullada a la darrera hora informativa. Avui, dimarts, marxem cap a Q2 Consultors per parlar de temes d'assessoria legal. I avui parlarem de barris, amb el Cosme García. De fet, gràcies a les noves tecnologies, viatjarem cap a quatre barris diferents avui. Amb tot això ens plantem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia. Avui ja t'avanço que no estarà amb nosaltres un xef, no estarà amb nosaltres el propietari d'unes bodegues, no estarà amb nosaltres una persona vinculada professionalment al món de la gastronomia o del vi, però que sí que és aficionat, i com que a més és molt conegut, doncs no te'l perdis. Jo et dic que és humorista, actor i un gran imitador, que l'has vist segur, seguríssim, a la televisió un munt de vegades en els darrers 20 anys. És el nostre personatge avui a la gastronomia, a partir de la una, va. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Com dèiem, ja per sobre dels 15 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, Armando Álvarez. Escolta, això... avui seguirem amb temperatures altes i demà també. Què tal? Bon dia.
Sí, sí, hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, després de que les nits i matinades
són
fresques i fredes, sí. Avui ha glaçat al Pirineu, però a cotes altes, i només trobem un forat de glaçades al mig Segre. Estem parlant d'Artesa de Segre, Oliola, Valdomar, així, 3 sota 0, la més baixa de la meitat sud de Lleida a Oliola, però a la resta, pues, mig grau sota zero com a molt, i la immensa majoria no ha glaçat, ha quedat entre 0 i 2 graus de mínima. Estem fregant la glaçada, però no arribem, i perquè les nits estan totalment serenes, el cel blau, i durant el dia s'enfila, i van arribar 19 graus, avui és candidat hasta entre 16 graus i 20 graus, les temperatures màximes a la meitat sud de Lleida, però també arriben els 19 graus fins a la Seu d'Urgell. Un altre món és la Vall d'Aran,
sí,
que ahir no van passar de 9 graus, concretament, i avui estan capaç, n'hi haurà nevadetes en Aiguafent, aquestes nevadetes s'iran incrementant demà dimecres, dijous, sobretot divendres. Divendres és el dia de la gran nevada en el Pirineu.
Estem parlant de
20, 30, 40 centímetres
que s'han
acumulat al llarg de divendres. L'acumulat de 5 dies arriba fins a 50 centímetres, 30 centímetres a 1.000 metres i 50 a més de 1.600 metres d'alçada. Ja anirem veient. De que ve fred en alçada vol dir 1.500, 5.500 metres d'alçada, és ja pràcticament segur, del 98%. Són 7 dies consecutius que els models estan dient el mateix. Bueno, tanta insistència és que és segur.
Sí.
Després, la interactuació en el territori de terra serà molt diferent a cada indret, a cada hora i a cada ventall d'horari del dia, de tal manera que con la radiació solar que tenim en aquestes alçades, demà és l'equilux, el dia que dura igual el dia que la nit,
ah,
però
mira,
demà, 17 d'octubre, equival al 25 de setembre, va, per la inclinació dels raig solars, en la qual cosa, a poc que escalfi, se poden desenvolupar núvols potents, tipus cúmulos, i durant el divendres, principalment divendres serà el dia en què pot haver-hi més precipitacions arreu de Catalunya, però d'una manera inconexa, irregular, heterogènia, variable. És a dir, són les paraules perquè ningú pensi que serà tot igual a tot arreu. Tot el contrari, tot desigual a tot arreu.
Pues aquí sí que podem fer aquelles...
De moment tenim una pausa avui i demà, i
pues...
només a la cara nord del Pirineu nevaria de manera intermitent fins a 1.000 metres i vents forts a les cotes altes del Pirineu.
Podem fer en aquelles paraules...
Espero que el dijous tindrem l'aigua clara. Si arriba a glaçar de manera dolenta, de moment podria ser la matinada de diumenge o la matinada de dilluns, o potser també que no arribi a glaçar de manera dolenta per l'agricultura.
Doncs ja arribarà això, Armando.
Això està molt dubtós, la interactuació entre l'aire i a nivell de terra. En alçada està molt clar de que ve molt fred.
Bueno. Pues Armando Álvarez, dia a dia, anirem parlant dia
moment,
a dia.
Sí, de moment he gaudit del dia d'avui, que serà ben assolellat, i també força demà.
Clar que sí, gràcies, una abraçada, cuida't.
Adéu, bona tarda.
I nosaltres ens anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Sempre m'ha fet gràcia aquelles frases que feien anar quan jo era petit, bueno, i ara també, dic que els hòmens del temps, perquè llavors quasi bé tots eren hòmens a la tele. Ara, afortunadament, això ha canviat. L'home del temps sempre feia anar aquella frase de para mañana s'esperen chubascos en Lleida que poden ser localmente fuertes. Bueno, això què volia dir? Pues justament això que ens ha explicat ara l'Armando. A veure, en general farà fred, però localment pot ser molt diferent aquí que 10 quilòmetres més enllà, que amb una vall, que a dalt d'un turó, que al costat d'un riu. Per tant, és veritat, demanem precisió a vegades, una precisió que no es pot meteorològicament parlant, de dir, escolti, a la ciutat de Lleida vull saber exactament quin temps farà demà, i al col·legi, que està a 3 quilòmetres, i a Torreferrera, que està a 5. Doncs és difícil, és difícil, i més quan venen aquests canvis de temps. Per tant, deixem l'abric encara a mà, evidentment, que encara estem a l'hivern, estem acabant, però encara estem a l'hivern. En fi, va, busquem l'actualitat informativa. Detenen dos homes que intentaven vendre per internet unes tisores de 1.300 euros robades d'un magatzem de Tàrrega. Estan acusats d'un delicte de robatori amb força i els Mossos no descarten que hi hagi més detencions. El govern destina 1 milió d'euros a la campanya de la fruita per garantir contractes regulars i allotjaments dignes a temporers. Treball, a través del SOC, contribuirà a la contractació de 5.000 persones entre l'1 de maig i l'1 de novembre. Ja parlarem amb la gent que hi entén, però així sembla que... Home, és un bon punt de partida, però que no n'hi haurà prou, quasi segur. Com dèiem, al principi, Ipsena ha demanat a l'Ajuntament de Lleida que la plaça de l'Exèrcit passi a anomenar-se Plaça de les Cigonyes. L'entitat ecologista considera que l'actual denominació està associada al militarisme, conflictes bèl·lics i guerres, mentre que la que proposen representa un missatge de pau i de sensibilització del patrimoni ambiental i un símbol de convivència de la natura amb la societat. Bueno, de totes maneres, que no li preguntin a la gent que li fan un niu a la teulada de les cigonyes, que potser no li cauen també les cigonyes. Però vaja, que sí, que evidentment una cigonya representa segurament millors coses que no pas l'Exèrcit a grans trets. Clar que recorda que l'Exèrcit fa moltes altres coses que no són anar a la guerra, que sempre se'ns oblida. Evidentment és un exèrcit militar, però afortunadament estan molt més ocupats amb d'altres tasques que beneficien a la societat, i no seré jo qui defensi si s'ha de posar més o menys diners en despesa militar. Jo crec que cada vegada un món civilitzat n'hauríem de posar menys, en general, parlo de tothom, no només d'Espanya, però recordem que afortunadament l'exèrcit espanyol està molt ocupat, però amb tasques socials que no bèl·liques, afortunadament. Però bueno, Ipsena ha fet aquesta demanda a l'Ajuntament de Lleida. Obrim la informació de coronavirus, i és que els contagis de Covid-19 en el personal sanitari de Lleida s'han reduït un 90% des de l'inici de la vacunació a aquest col·lectiu, ja que el 80% dels 5.000 professionals de la gerència de l'Institut Català de la Salut a Lleida, uns 4.000, ja estan immunitzats després que s'hagi acabat d'administrar les últimes segones dosis la setmana passada. D'aquesta manera, està ocorrent el mateix que entre els usuaris de les residències, quan divendres només hi havia una persona encomanada a tot Lleida, ja que gairebé tots estan immunitzats, i el qual és bones notícies, i sobretot el personal sanitari, que ha estat a primera línia sense la protecció adient durant el darrer any, i que molts, moltíssims, són xifres que mai ens han donat claríssimament, però moltíssims, s'han contagiat de la Covid-19, i això és totalment injust. Però parlant de vacunes, Salut, el Departament de Salut ha deixat d'administrar unes 125.000 vacunes d'AstraZeneca que s'havien d'administrar en aquests propers dies, després que el Ministeri de Sanitat hagi suspès durant almenys 15 dies l'administració d'aquesta vacuna. De moment, s'està a l'espera de l'informe de l'Agència Europea del Medicament, que ha de confirmar si hi ha cap relació amb els casos de trombosi que s'han donat en alguns països europeus. En fi, la consellera Vergés fa una crida a la calma i diu que el sistema de farmacovigilància funciona. La mateixa consellera que fa 4 dies ens va dir: encara que Espanya no vulgui, nosaltres administrarem la vacuna d'AstraZeneca a les edats que no estan recomanades. Ara l'aturem. És que de vegades, abans de parlar, potser hauríem de pensar i consultar. Perquè és que, a nivell de ciutadà, a mi, que la mateixa persona fa 4 dies em digui que la posaran a un tram d'edats que no està ben recomanada i que ara, uns dies després, em digui que l'aturen, doncs, home, no és que doni massa confiança. No dic que sigui culpable, no dic que no doni confiança. I un polític avui en dia, entre d'altres coses, a part d'una bona gestió, etc etc, també ha de transmetre confiança, i això no en dona gens. Anem cap al territori, perquè amb l'aixecament del confinament perimetral comarcal, Baqueira Beret ha anunciat que a partir del 18 de març amplia el seu domini esquiable fins als 54 quilòmetres. D'aquesta manera es busca assegurar màxima amplitud per garantir la distància social entre esquiadors, al mateix temps que incrementa el percentatge d'esquiadors. Ja sabeu que des de ja, des d'ahir, ens podem moure a través dels límits de les comarques i, per tant, entre d'altres coses, es pot anar a esquiar la gent de qualsevol comarca que no sigui la que tenia les pistes hivernals. Amb la informació que dèiem de coronavirus, l'Ajuntament de Tremp ha comunicat el tancament d'equipaments municipals durant 7 dies davant de l'augment de contagis de Covid-19. En concret, es tanca la Biblioteca Maria Barbal i l'Espai Cultural de la Lira i les 3 instal·lacions esportives, el Pavelló del Juncal, el Pavelló del Casal i Edifici El Club. El consistori atén així la petició de Salut i esperen que en 7 dies comencin a baixar els contagis. Estem que la situació als Pallars pugui portar a l'Hospital Comarcal al límit de la seva capacitat. I és que la demarcació de Lleida suma, ahir va sumar 91 nous positius de Covid-19 i el risc de rebrot ha augmentat en les darreres hores a les Garrigues, al Pla d'Urgell, a la Cerdanya, a l'Alt Urgell i a l'Alta Ribagorça. Però és que, a més, segons les darreres dades de Salut, 3 comarques de Lleida tenen el risc de rebrot més alt de Catalunya. Són l'Aran, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, per aquest ordre. I entre les 10 primeres de tot Catalunya, de totes les comarques, 6 són de Lleida. Les 3 que dèiem, més l'Alta Ribagorça, que és la 5ª, el Pallars Sobirà, 6ª, i el Segrià, que és 10ª. Tot això constata el que t'explicàvem des de Cope Lleida la setmana passada, que no sabem exactament per què, però mentre a nivell de tot Catalunya les dades anaven a la baixa, aquí es moderava la baixada i fins i tot començava una lleugera pujada. No ha començat ni campanya de la fruita, ni hi ha especialment un intercanvi de persones, i per tant no sé exactament per què tota la província de Lleida es veu afectat per aquestes pujades. Les persones ingressades amb Covid-19 avui als hospitals de Lleida han baixat a 101 persones, 6 menys que dilluns, però en canvi han pujat els pacients crítics a les UCIs, que s'han situat en 22, un més que ahir. Hores d'ara, al Pla de Lleida tenim el risc de rebrot a 255 i la RT, bones notícies, ha baixat de l'1 al 0,95. També ho fa la comarca del Segrià, on el risc de rebrot és més alt, de 303 punts, però la RT baixa per sota de l'1 també al 0,95. En canvi, a l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 470 punts i una RT de 1,25. I concretament, a la comarca de la Vall d'Aran, el risc de rebrot és de 1.012 i la RT de 1,18. A nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està als 180 punts i la RT es manté per sota de l'1 al 0,95.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ja saps que els dimarts nosaltres tenim, rebem aquí els consells dels advocats de Q2 Consultors, de tots els àmbits, de tot el que necessites, de coses més atemporals i de coses doncs, que el darrer any ens han anat passant amb el tema de la pandèmia. Saps que Q2 Consultors estan al passeig de Ronda número 57 a Lleida. De fet, tenen equips a Balaguer, a Lleida, a Barcelona i a Viella, i que és fàcil de trobar-los a internet, www.q2-consultors.com, i el que és més fàcil i còmode i pràctic, i que avui en dia jo crec que el primer pas sempre ha de ser aquest, és la trucada per telèfon. I a més tenen un número que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Avui parlem amb el Santi Solsona, advocat, i a més està especialitzat en dret administratiu. Santi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Espero que vosaltres també.
Curiosament, ha fet un any del primer estat d'alarma que segurament molts dels oients potser és el primer que han viscut a la seva vida, a vegades ho havia sentit en pel·lícules i tal, estat d'alarma. Bueno, doncs ja n'hem viscut un i ja ha fet un any del primer estat d'alarma. I avui m'agradaria parlar amb tu, Santi, però des del punt de vista dels empresaris, perquè a més ja sabeu que hi ha uns sectors que han estat especialment, i estan especialment castigats per tot el tema de la pandèmia, i et volia preguntar si és cert que a les empreses i negocis els és possible reclamar pels perjudicis causats per les restriccions imposades per frenar la Covid-19 arran de la declaració de l'estat d'alarma?
Bé, efectivament. Tenim en compte que quan es va declarar l'estat d'alarma, concretament a partir del dia 14 de març, va ser a través d'un decret llei, es va imposar un sacrifici col·lectiu a tothom. Es va limitar la llibertat de moviment de tothom, d'acord? Durant un temps. Però, a la vegada, d'una manera més especial i més intensa, es va imposar un sacrifici més particular i més individual a una sèrie de negocis i empreses que van haver doncs, de tancar, van haver de cessar la seva activitat en un principi, com tothom, però, a continuació, a mesura doncs, de que es van anar modificant els efectes d'aquestes restriccions, el que són la generalitat de la població va poder començar a relaxar, diguéssim, les restriccions seus a la mobilitat, a l'oci, etc., però hi va una sèrie de negocis i empreses, moltes, de fet, una gran majoria, a les que es van mantenir restriccions i, per tant, a les que se'ls va imposar un sacrifici, o sigui, estan fent encara un sacrifici individual per un bé comú, que és la salut pública. I, per tant, doncs, aquestes empreses i negocis s'han vist i es veuen especialment afectats pel bé de tothom, i aquí, doncs, clar, la nostra legislació doncs, confereix el dret a poder reclamar doncs, una compensació per aquest sacrifici especial que fan.
Clar. Quina base legal hi ha per poder sol·licitar aquestes indemnitzacions?
Bé, doncs, des de la Constitució espanyola, doncs, que a l'article 33 disposa que ningú pot ser privat dels seus béns ni dels seus drets si no és per causa justificada d'utilitat pública i interès social, i ja preveu la corresponent indemnització. Clar, aquí pensem que els negocis doncs, que tenen restringida la seva activitat són privats d'un dret, que és el dret a la llibertat d'empresa, precisament que també proclama l'article 38 de la Constitució espanyola. I a la vegada, l'article 106 de la Constitució, doncs també el que disposa és que els particulars tenen drets a ser indemnitzats per qualsevol lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, que en aquest cas doncs, són perjudicis econòmics, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics. Els serveis públics aquí han decretat les autoritats sanitàries unes restriccions i, per tant, doncs, estan dintre d'aquest supòsit. I, per tant, estem dintre dels supòsits legals pels quals es pot sol·licitar una indemnització.
Les pot sol·licitar qualsevol empresa o negoci o només els comerços i el sector de l'hostaleria?
Veiem, clar, hi ha la idea una mica generalitzada, doncs, de qui ha patit, diguéssim, aquestes restriccions d'una forma més directa. El sector de l'hostaleria potser és l'abanderat, no? Baixa en el sentit de dir que, clar, sí, m'han tancat el bar, m'han tancat el restaurant, o per exemple, doncs, m'imposen un aforament determinat que em limite la meva capacitat de produir beneficis, no? O inclús de mantenir el negoci, o m'imposen un aforament, i d'altres comerços, doncs, el mateix, no? M'han tancat totalment, o m'han tancat els caps de setmana, o no em deixen obrir fins a aquestes hores, però hi ha molts altres negocis i empreses, doncs, també que s'hi han vist afectats d'una forma més o menys directa, eh? La qüestió és que s'ha d'estudiar cas per cas,
clar,
d'acord?
Clar,
perquè, a més dels casos més clars, també hi ha molts casos, jo penso que una majoria de negocis i empreses s'hi podien acollir a la declaració d'indemnització per a restriccions.
No, però fas bé de dir això, perquè sempre dic el mateix, al final parlem en aquest espai de manera genèrica, però ja sabeu que el més fàcil és trucar a Q2 Consultors 973-28-28-18 i explicar el teu cas, i estudiaran el teu cas particular i veuran què es pot fer amb el teu cas particular. De totes maneres, Santi, si arribem a la conclusió de que sí que podem demanar, com es poden demostrar els perjudicis i, sobretot, com es calculen els imports que es poden sol·licitar?
Bé, aquí, clar, la legislació imposa, diguéssim, el que és la càrrega de provar l'import amb el que ha consistit el perjudici que ha patit cada particular o cada negoci, és del propi particular. I, per tant, doncs, en fi, hi ha diverses formes per arribar a una quantificació i per arribar, diguéssim, a la demostració de que ha existit el perjudici. La forma dependrà de cada tipus de negoci, perquè no tots funcionen, diguéssim, amb els mateixos mitjans després, doncs, per poder provar el perjudici que hem patit. Però, bueno, declaracions d'IRPF, declaracions de l'impost de societats, a través de la comptabilitat, de la comparació amb exercicis anteriors a les restriccions, comparacions de facturació, declaracions d'IVA, etc. Hi ha molts mitjans, s'ha d'estudiar cas per cas quins són els millors, però la veritat és que quan més ben quedi acreditat, doncs millor, i a més s'ha de fer de forma molt professional, perquè això pot tombar una reclamació.
Clar, per això insisteixo, el tema que a més el Santi ens ho està dient, insisteixo, cada cas és únic, per tant, cadascú us heu de posar en contacte amb ells i faran l'estudi del vostre cas. Quin termini tenim per reclamar? Perquè, clar, ara fa un parell de dies que estem a un any després de la primera declaració d'emergència. Quin termini tenim per reclamar?
Veiem, sobre això hi ha diversos criteris i inclús diversos, si m'ho permeteu la paraula, bulos o fakes, que avui en dia, doncs, està de moda, no? El termini que otorga la llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és que el dret a reclamar presiu al cap d'un any que s'hagi produït el fet o l'acte que motiva la indemnització, que en aquest cas va ser la declaració d'estat d'alarma del 14 de març, o que es manifesti el seu efecte lesiu. Clar, s'ha d'agafar el més favorable d'aquests dos supòsits, el més favorable, diguéssim, per a la reclamació, i en aquest cas és quan es manifesta l'efecte lesiu.
Clar.
Però, clar, aquest efecte lesiu, tenint en compte que s'ha de quantificar la reclamació, la indemnització que reclame, doncs, clar, només pot començar-se a comptar a partir de que es normalitzi la situació.
Clar.
I, per tant, com que encara no està normalitzada avui dia, tenim temps. Tenim temps. Per això vull dir jo que quan corren aquests missatges de que és que s'acaba el 1 de març, és que s'acaba el 14 de març, és que s'acaba quan es va aixecar la declaració, o es va modificar la declaració d'estat d'alarma i es van fer l'accés, no és veritat. En realitat, la interpretació menys restrictiva pels drets dels ciutadans, que és la que al final s'ha de tenir en compte, és un any a partir de que es normalitzi la situació. Però què passa? Que mentrestant és molt convenient anar preparant documentació.
Clar,
no podem esperar al final, i això, doncs, millor fer-ho a partir de quan més aviat millor. Això és veritat. Per què? Perquè llavors, doncs, ens falten dades, no ens en recordem, no tenim en compte una sèrie de coses, perquè el temps va passant i, es vulgui o no, les proves es van esborrant. I millor deixar constància de tot des d'ara mateix.
Doncs jo crec que més clar l'aigua. 3w.q2-consultors.com estan a passeig de ronda número 57 a Lleida, i si no, els hi feu un truc, 973-28-28-18, que explicant el vostre cas ja us començaran a dir, escolta, va, comencem, us demanaran papers, històries, i és començar-ho a preparar, que això tampoc es fa d'un dia per l'altre, ni molt menys, eh? Hem parlat avui amb el Santi Solsona, advocat i especialista en dret administratiu, que segurament si truqueu al 28 28 18 teniu molts números d'acabar parlant amb ella, si és d'aquest tema.
Sí, home, i tant, disposats. A més, vull dir, voldria fer una precisió també, si em permets, abans d'acabar, que és que s'ha de saber que la sol·licitud o la reclamació d'indemnitzacions per les restriccions aquestes imposades per l'estat d'alarma és compatible amb els ajuts que ha,
molt bé.
Que ha donat les administracions. Vull dir, es pot, és compatible, vull dir, es poden rebre les dues coses. Vull dir, que un no es pensi que, que ja m'han donat un petit ajut, moltes vegades, bueno, la majoria no compensen
ni molt menys
el perjudici, i per tant doncs es pot reclamar.
Ni molt menys.
D'acord?
Salti Solsona, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer per la meva part. Moltes gràcies i una salutació a tota l'audiència i a la COPE. Adéu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus Punès o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Assaja sempre al costat de la pagesia. Assaja sempre al costat de la ramaderia. Assaja sempre al costat del sector agroalimentari. Assaja sempre al teu costat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I avui arribarem a la una de la tarda parlant de barris. Ja saps que cada unes quantes setmanes seguim parlant de barris. La pandèmia doncs ha fet que l'activitat dels barris no sigui com la d'abans, però que no estan aturats ni molt menys. I per parlar de barris doncs tenim una veu ben autoritzada aquí, als nostres companys, com és el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia. Ens parlen d'agrupacions, associacions i històries, però no sabem ben bé com està tot organitzat de manera pràctica. És a dir, quan parlem de les associacions de veïns, estem parlant d'associacions de veïns normalment d'un barri.
Sí, efectivament, Lleida està fet per barris, i Barcelona està fet per territoris. Aquí doncs, Lleida té diferents barris, tant del centre com de la perifèria, i bueno, estan ficats tots dins de participació ciutadana de l'Ajuntament de Lleida.
Sí, però, Cosme, tots els barris tenen la seva associació de veïns, però hi ha associacions de veïns que no són d'un barri. N'hi ha.
Bueno, les associacions de veïns registrades al registre municipal, que ha de ser així, estan constituïdes per una junta directiva a la qual ells són els portaveus d'alguna manera d'aquell barri davant de l'Ajuntament. El que passa, que ara ha sortit, bueno, després tenen una federació d'associacions de veïns, que si vols parlem després, perquè és el que avui volia portar. Uh-huh. I aquests estan també a nivell de Catalunya amb una federació de federacions que es diu CONFAC. Però bueno, aquí el que passa que ara estan sortint plataformes, no?
Això,
com passem als partits polítics.
Ja, molta plataforma ja.
I després, sí. A més, l'Ajuntament ha ficat també una sèrie de gent amb el nou reglament que li han donat i la nova participació a les associacions de veïns, de 4 o 5 persones que anirà per les cases de diferents barris i pregunta, escolti, senyora, vostè està bé? Aquesta tasca l'estan solapant el que està fent ja pràcticament el moviment veïnal, no?
Clar.
Ho ha fet sempre.
Escolta, l'associació de veïns dius que al final s'organitza amb la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, la FAP.
Si volen estar, no tothom està, No et pensis que no tothom està. Per exemple, a veure, jo et parlo des de la meva perspectiva, no totes les caies regionals són de la meva federació.
Ja.
Si un no vol estar, no està. El que passa que hi ha barris que han nascut aquestes plataformes, digues casc històric, digues que han nascut amb algun altre barri, com pot ser la Bordeta, que bueno, pues no les agrada el funcionament de lo que és una associació de veïns i volen fer la seva pròpia plataforma. Alguns per disgregació de les pròpies juntes directives, és dir, digue-li el que està passant amb els polítics, és el mateix, exacte. Sí. El que no està d'acord se passa a no escrito i s'enfada, i ja està. Ja. Pues això és una mica, aquesta és l'estructura.
Escolta, ara, que li hem preguntat a les associacions de veïns a uns quants, a quatre concretament, pues què en pensen d'aquesta federació d'associacions de veïns?
Sí,
i
sí, sí,
mira, anem a viatjar pels barris. Va, Cosme, cap on anem?
Primer. Bueno, ja he agafat quatre barris bastant diferents, no? Per exemple, si me'n vaig al Seca de Sant Pere, que és un barri de molta emigració, aragonesa, andalusa, extremeña, el José Carreiro ens diu això.
A veure.
Buenos días, soy el presidente de la Asociación de Vecinos del Seca de Sant Pere. Sobre el tema de la FAD, considero que están haciendo un buen trabajo. No todo lo que yo quisiera, pero bien, bien, no me puedo quejar. A lo mejor se necesitaría un poco más de figura de barrio en cada asamblea que hacen, o bueno, por lo menos para saber opiniones de cada uno, pero bueno, aún así están haciendo un buen trabajo.
Bueno, o sigui que falta encara més gent, més representants.
Sí, perquè a vegades pensen ells que és com si no estiguessin, no? Que és la Junta i els altres no pinten res. Això és el que pensen alguns barris, no?
Yeah.
Però hi ha un altre barri, per exemple, que és bastant crític, que no volia ni estar dins de la Federació d'Associacions de Veïns. Quan parlen de la FAP, és la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida. Mm. I és en Manel Rodríguez, que és del Clot, i és molt crític.
La veritat és que jo, com a president de l'entitat veïnal, des d'un principi sempre hi he exposat el meu criteri, que és que no hi crec en aquestes coses. És més, jo no era partidari de donar-nos d'alta a la federació, però bueno, la gent va votar que sí, que creien que era oportú que estiguéssim i tal. Com a barri, la veritat és que no mos ha servit de quasi res, vull dir, no hi era de res per no ser molt crític, no? Que té una funció? Pues possiblement sí, però jo sóc de les persones que crec que l'administració, contra més propera a la persona, millor. Vull dir, si vas obrint cercles i expandint cercles, al final els barris el que es queden és molt llunyant a l'administració. Jo crec que les regidories de barri per això hi són, i el que han de fer és moure's i estar a peu de carrer, a les necessitats, i no traspassar-ho, o veient que vingui de la FAP a dir-li quines són les problemàtiques de cada barri, que sempre es quedaran barris fora de lloc. És el meu criteri, eh?
Doncs escolta, hi estic bastant d'acord, eh?
Sí, clar. És
a dir, vull dir, per això tenim el regidor o la regidora de barris, i pues, escolta, les associacions directament haurien de reportar amb aquesta regidoria, i prou, no fa falta un intermig.
Bueno, de tota manera també t'he de dir que les institucions volen interlocutors vàlids, és a dir, el que no poden anar és, per a la B, com tu dius molt bé, regidors de barri, no és el mateix que una federació que s'ha de constituir per unir i sigui un port també o només davant d'un ministeri o davant de la Generalitat, no? Amb això el Manolo Rodríguez, pues bueno, discrepa molt d'aquest tema, i més a més discrepen d'aquestes plataformes, no? Perquè encara és una altra cosa, és una altra cosa que es crea dins del barri, en la qual la gent no sap cap a on tirar. També t'he de dir que l'associacionisme, en quant a pagament, són ben pocs. Per ser soci d'una entitat d'aquest tipus se paga 10 euros a l'any per veí.
Que sigui,
a vegades paguen 3 cala, Bueno, tinc un tercer...
Cap on anem?
Bueno, me vaig a la Mariola, que és un altre dels barris d'emigració, i que han tingut molts problemes, i que han hagut canvis de presidents, i que allí tenen creada una plataforma. Però en Víctor Ruiz pensa això.
Bones, sóc en Víctor Ruiz, president de l'Associació de Veïns de la Mariola. La FAP és la portaveu o representant del conjunt de les entitats veïnals. Per tant, això vol dir que és una eina més del sistema democràtic de la que podeu gaudir tots els ciutadans per interactuar amb els governs electes del poble. Tant la FAP com les entitats veïnals i els governs són, en definitiva, una eina al servei dels ciutadans en un sistema democràtic. Com va dir George Washington, la llibertat, quan comença a tindre arrels, és una planta de ràpid creixement. Per això, us animo a tots els ciutadans a gaudir de totes aquestes eines que teniu al vostre abast. Us saluda cordialment en Víctor Ruiz, president de l'Associació de Veïns de la Mariola, perquè junts fem una Lleida millor.
Bueno,
jo em penso que si es presentés en unes eleccions ha fet una campanya perfecta, no?
Bueno, sí, sí, però a veure, ell hi creu, doncs ja està. No.
I a més ha ficat a George Washington, que bueno, pues, és la seva reflexió. És que cadascú pensa d'una manera. Perquè mira, si me'n vaig al barri de la Bordeta, és un dels barris més crítics sempre que ha hagut amb el moviment de la Federació d'Associacions de Veïns, perquè creuen que no estan per lo que tenen que estar.
A veure què ens diu la Mari Carmen Guerrero.
Hola, sóc Mari Carmen Guerrero, presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta. Bueno, estem disgustats amb la FAP perquè realment no s'està moguent per lo que haurien de moure's. Ens tenen bastant abandonats. Un dels temes, el tema, sobretot, de l'ocupació il·legal, en el sentit de que l'Ajuntament els vol empadronar allí on ocupen els habitatges il·legalment. A més, també se faran càrrec de gastos de servei, com és l'aigua, la llum, etc. Jo no he vist el nostre president, senyor Toni Baró, sortir als mitjans de comunicació o a la TV Lleida i dir, això no ho podem consentir. Aquesta és una. Una altra. Sembla ser que les associacions de veïns haurem de passar comptes amb participació ciutadana amb algun gasto de los centres cívics o locals socials. El senyor Toni Baró està per defensar les entitats veïnals i els interessos, perquè nosaltres som entitats sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, que quedi ben clar. I el que no podem fer és, amb aquesta artimanya, intentar de que desapareixin les entitats veïnals, perquè aquí el que sí tenen intenció per part de l'Ajuntament és el tema de plataformes i consells de zona estan manipulats, etcètera, etcètera. Com això són moltes coses. El tema és de Pardinya. També tenia d'haver sortit el senyor Toni Baró amb el president de l'Associació de Veïns de Pardinyes, cara als mitjans de comunicació. I un altre tema, el tema de Torre els Salses, que és algo que volem a la ciutat de Lleida, la majoria, perquè les enquestes, sobretot els tres barris, Manganès, Bordet i Capont, se va fer, i tampoc ha sortit a la premsa amb els tres presidents dels tres barris diguent que això s'ha de tirar endavant sense posar traves, perquè això portarà economia, portarà moltes coses positives, com gent que vinguin d'altres comarques a la nostra ciutat en vez de marxar cap a Saragossa o cap a Reus, etc.
Home, Cosme, jo sí que t'he de dir una cosa, que, bueno, Toni Baró és el president de la FAP, sí que el vaig trobar a faltar amb el tema de Pardinyes, eh? O sigui, entenc que allí l'associació de veïns va fer un moviment i s'ha convertit en un problema de ciutat. Per tant, allí sí que crec que hagués pogut anar i acompanyar el seu col·lega, el seu company, el president de l'associació de veïns.
Precisament el president de Pardinyes és el vicepresident de la FAP, curiosament. Curiosament.
Per això
que... La FAP jo crec que hauria d'estar a tot arreu, és a dir, a part dels actes protocolaris, jo vaig estar amb en Toni Baró, amb l'alcalde, amb els regidors i tal, a la signatura dels convenis, no?, que van ser fets per internet, no?, i en tot moment jo li vaig dir, jo el que no faré mai és fer una compareixença pública, però jo penso que cada mes volem fer una compareixença, no cal fer compareixences, això s'arregla als despatxos o presencialment, no? S'ha d'anar als barris, s'han de conèixer.
S'ha d'anar.
I Toni Baró, doncs sí, sí. Pues, bueno, ara jo no dic que no, o sigui, jo dic que la FAP és, per mi és necessària, no? El que passa que s'ha d'estructurar d'una manera que sigui propera a tothom, no? Clar. Hi ha gent que no creu en aquest tipus d'estructures, jo tinc que dir que hi ha partits polítics que estan pensant que no hi hagi ni federacions, ni pubilles, ni misses, ni processons...
Sí, però bueno, saps què passa? Que treure les associacions i després crear plataformes és un,
no
sense, és un sense sentit total. O sigui, al final no, però, és el mateix canviant de nom. El que passa és que canvies les persones.
Els que no creuen... els que són assemblearis... només pensen en fer el que ells creguin i no creuen en ningú més.
No, però si ja està bé això, quan hi ha eleccions et presentes i ja està, vull dir que això és tan fàcil
lògicament,
com això.
Lògicament, això és el que dic, les plataformes el que han de fer és guanyar unes eleccions i canviar la presidència i la junta directiva.
Molt bé, doncs, hem parlat de barris...
Una petita cosa, Ricard, només te voldria dir que també la FAP és la que s'encarrega de ficar en marxa per fi el que tantes i tantes vegades hem reivindicat aquí, què passava a l'escola de participació ciutadana. Vale. 20 anys parada. El director de l'escola, Jordi Solana Aguilera, actual editor del Diari de la Mañana i president de la Casa Andalusia. Amb ell mai li han dit res. La veritat és que mai s'ha fet ni un curs i tal des de fa un munt de temps. Aquesta escola ha estat parada. Està a la mateixa seu on tenen ells la federació, que és davant de Sant Llorenç. A la plaça Sant Llorenç, al cantó de l'Irunya, allí tenen la seu. Ara s'ha fet el canvi de direcció. Ha entrat Francesc Caballero, una persona ben coneguda de Balàfia, del moviment veïnal... i ja veurem què és el que farà.
Bueno.
perquè estava l'únic que feien eren cursos de català pels emigrants.
Bueno, va, bueno, estarem a l'aguait. Avui hem fet un primer viatge cap a quatre barris per saber què pensen, però seguirem copsant l'actualitat. A Cosme, com sempre, un plaer, gràcies.
La propera me'n vaig al mig de l'horta, per veure com floreixen.
Un paratge ben maco, per cert. Senyals horaris, arribem a la una.
Montoro, gràcies, un abrazo.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Esta mañana el CIS de Tezanos nos ha vuelto a dejar una nueva entrega. Son los sondeos elaborados bajo la batuta del dirigente socialista en los que el PSOE no deja de ampliar su ventaja con el Partido Popular. El de hoy también refleja que Pablo Iglesias obtiene su peor nota en una encuesta del CIS con un 2,9. Todo esto, claro está, antes del movimiento que ha protagonizado en las últimas horas. Pero mientras en las peleas políticas siguen primando los intereses personales, a los españoles lo que les preocupa es el coronavirus, la crisis económica y el paro. Vamos a hacer una primera parada en Andalucía. En esta comunidad, antes de la pandemia, la hostelería representaba el 7% del Producto Interior Bruto. Hoy hay 10.000 negocios cerrados y 70.000 trabajadores en la calle, y aún queda la finalización de los ERTE. Los hosteleros andaluces han manifestado por las calles de Sevilla y con ellos ha estado Daniel Trigo.
Manifestaciones que todavía a esta hora recorren no solo Sevilla, sino alguna de las 8 capitales andaluzas, tanto a pie como en las caravanas de coches que también estaban convocadas. En la segunda fila de la manifestación de Sevilla, sujetando una de las pancartas que dice que sin ayudas nos arruinan, está Francisco, que regenta una taberna en Triana y que a día de hoy sobrevive con sus ahorros o con la ayuda de sus familiares.
Bueno, ha sido un año de desastre y hemos conseguido aguantar con mucho esfuerzo, usando capital propio, usando dinero prestado de nuestra familia. Yo creo que en el camino han caído y esperemos que no caigan más, ¿no?
Al lado de Francisco, Manuel, hostelero del barrio de Sevilla Este, que al igual que su compañero, esperaba más ayudas del gobierno central. Nos dice textual, que te toque una ayuda del gobierno es como que te toque el cupón del viernes.
Casi un millón de personas vacunadas con AstraZeneca se han visto rodeados por las dudas y la incertidumbre después de quedar paralizado el suministro de esta vacuna. No se va a reanudar hasta que se descarte por completo cualquier relación con los casos de trombosis aparecidos. Los expertos aseguran que es una cuestión de proporcionalidad, que no es una causa-efecto. Y la Organización Mundial de la Salud sostiene que no hay razón para no usar la vacuna de AstraZeneca. David es el director de un instituto de secundaria. Se puso la vacuna y de momento nadie le ha informado sobre cuándo retomará el proceso.
No nos han dicho nada. Preocupación, pues no, la vacuna ha sido aprobada previamente y entiendo que es de una manera cautelar el tema de este parón en la vacunación, así que en principio no me encuentro preocupado por ello.
Champions, Real Madrid, Atalanta, José Luis Corrochano.
Es el partido de vuelta de los octavos de final en el Di Stéfano y con ventaja de 1-0 para el equipo blanco. Es baja Casemiro por sanción y la última ya conocida, la de ayer, de Hazard por lesión. Mañana juega el Atlético de Madrid en Londres contra el Chelsea. Nos ha entrenado Lemar con el grupo, estamos pendientes de la rueda de prensa de Simeone y también de la de Joao Félix, que apunta a titular. Hoy también se va a completar la eliminatoria Manchester City-Borussia con 2-0 para el equipo de Guardiola. Y a finales de marzo empieza el Mundial de Motos en Qatar. La duda, una de las grandes dudas, es saber si va a estar de vuelta Marc Márquez. A esta hora se está probando en el circuito de Montmeló, Borja González.
Márquez, que ya dijo ayer que no descartaba la posibilidad de poder correr la primera carrera del año, que se va a disputar el fin de semana del 28 de marzo en Qatar, está hoy con la prueba más importante para evaluar cómo está su físico. Está en el circuito de Montmeló, rodando con una moto de calle, con una moto de 1000 centímetros cúbicos, lo más parecido que hay en una MotoGP. Esto le permitirá ver las sensaciones que tiene en su brazo y cómo se encuentra para plantearse si corre o no en la primera carrera del año, que se va a disputar en el circuito de Los Ángeles en Qatar el fin de semana del 28 de marzo.
Recuerden, a las 8:30, a partir de las 8:30, tiempo de juego con el Real Madrid Atalanta.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
El próximo viernes, festividad de San José, la Iglesia celebra en España el día del seminario. Con este motivo, en el espejo de hoy, nos acercáis el testimonio de uno de los 1000 seminaristas que se preparan para el sacerdocio.
Es Germán Carrasco, 23 años, seminarista de cuarto curso en Sevilla. En estos 4 años de seminario ha podido conocerse mejor a sí mismo y ha aprendido a aceptar a los demás, superando las diferencias que les puedan separar y aunando las fuerzas de lo que les une. En su caso, la vocación ha ido siempre de la mano de su hermandad de la Macarena. En su opinión, las hermandades son un gran jardín para sembrar la palabra de Dios, porque están llenas de jóvenes entregados al Evangelio. Y pensando en otros jóvenes como él, que puedan intuir la llamada al sacerdocio, nos invita a no tener miedo. Entrar en este camino, dice, supone un salto enorme, pero proporciona también una libertad enorme. La historia de su vocación la vamos a contar al comienzo del espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de Cope Lleida. 5 minuts per sobre de la 1. Dimarts, avui, 16 de març del 2021, per sobre de 15 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, amb una previsió meteorològica que, de moment, avui i demà, sembla que tranquils, almenys durant el dia. A la nit segueix fent fresqueta o fred, ja, depenent d'on posis tu el llindar. Amb l'Armando sempre hem parlat a partir dels 3-4 graus, a partir d'allí ja parlem de fred. Però vaja, hi ha gent que nota el fred molt abans, eh? Però sembla que ve fred. Ara buscarem la previsió meteorològica, almenys pel que quede de dia. Després amb l'Armando ja parlarem de demà, passat demà i l'altre, però sembla que torna a venir fred. Farem aquesta repassada a l'actualitat informativa també. I de seguida, a l'espai de gastronomia. Avui, com us deia, el nostre convidat és conegut, és molt conegut, és actor, és humorista, és imitador. L'has vist al Cròniques Marcianes, l'has vist esta, a Tu cara me suena, l'has vist a molts altres programes de tele. No està íntimament lligat al món de la gastronomia, però sí que és un gran aficionat i per això avui parlarem amb ell. I també, evidentment, acompanyat del nostre sommelier, el Felip Urbano. No et dic qui és, així ho deixem amb intriga, que d'aquí uns minuts ja està amb nosaltres. I a partir de 2:45, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida temps estable en general i ambient assolellat, tot i que al Pirineu tindrem alguns intervals ennuvolats. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten grans canvis, amb unes màximes previstes en general de 20 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 18 a Tàrrega, de 16 a la Seu d'Urgell i de 9 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant del nord i del nord-oest i encara serà intens al Pirineu, mentre que la resta serà en general fluix i de direcció variable. Si mirem a demà dimecres, esperem cels poc ennuvolats, tot i que al Pirineu predominaran els cels ennuvolats, sobretot al sector occidental, on s'esperen precipitacions, preferentment a la Vall d'Aran, amb la cota de neu que baixarà dels 1.400 als 900 metres. A partir dels 1.000 metres, a la Vall d'Aran es podrien acumular més de 7 centímetres de neu. Per últim, les temperatures diurnes demà baixaran lleugerament, amb unes màximes previstes de 19 graus a Balaguer, de 18 a Lleida capital, de 17 a Tàrrega, de 14 a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Fem una ullada ràpida a l'actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Mira, parlant del tema del coronavirus i de les sensacions i de que ja fa un any i de que ja sabem de què va la història, que ja sabem que la solució és la distància física, dur la mascareta, una com de humana i utilitzar-la l'estona que fa falta, és a dir, una d'aquestes reutilitzables les vegades que toque, una que és només per 4 hores, doncs home, la pots allargar 5, 6, 7, 8 hores, però no la duguis tot un mes, etc. I la higiene de les mans, tot això ho sabem, però també, i tots en coneixem de persones que des de fa molt temps et diuen, bueno, tranquil, que això no és res, que al final els mitjans de comunicació exageren molt, que amb el total de població, pues, la gent afectada és un tant per cent baix. Bueno, tot això sempre igual que els accidents de trànsit, mentre no et toqui de manera propera. Perquè quan et toca de manera propera és quan canvia la teva percepció. Tot això ho dic perquè, malauradament, i per desgràcia, ha mort una youtuber espanyola, que a les xarxes la coneixies com Sí, Sí, No, No, de 46 anys, que va morir aquest cap de setmana víctima del coronavirus. Però és que ha estat ingressada des de principi de febrer i, per desgràcia, doncs, aquest cap de setmana no se'n va poder sortir. Ho explicava el seu fill, que ha estat lluitant molt i que, bueno, que finalment pot descansar. Però a què ve tot això? Perquè aquesta és la història de massa gent, per desgràcia. Doncs ve a que ella mateixa, quan va començar a tenir algun símptoma a principi de febrer, va dir, bueno, tranquils, que això no és res. Bueno, mira, m'ha tocat. O potser m'ha tocat i tal. De fet, un missatge que va escriure ella mateixa diu, bé, el que m'imaginava, he donat positiu, però no us preocupeu, a part de la febre em sento bé i no anirà més enllà. Us aniré dient, però demà no em perdré un esdeveniment de vídeo que hi ha a la xarxa. S'ho deia ja amb símptomes, amb febre i tal. Això hi ha molta gent que ho hem escoltat. Al cap de dos dies, concretament, ja va publicar un tuit des d'una llitera de l'hospital. I un cop entres a l'hospital, canvia una mica el panorama. Perquè, mira, passar-ho a casa, encara que ho passis relativament malament, però no estàs tan greu com per anar a l'hospital, doncs, mira, d'una manera o altra, ho vas passant i ja està. Però, clar, quan entres a l'hospital és una altra història. I aquesta mateixa youtuber, per entendre'ns, al cap de dos dies ja va publicar un tuit des d'una llitera de l'hospital en el que va escriure «Desitgeu-me sort, petits, us tindré informats». Bé, desitgeu-me sort vol dir que ja no ho veig tan clar. I per desgràcia, repeteixo, perquè no hauria de morir ningú d'això, i més en aquestes alçades, doncs ens va deixar aquest dissabte. Tot això és perquè seguim mantenint l'alerta de sempre. Distància física, mascareta, la higiene de les mans, evitar els llocs tancats, evitar exposar-nos, sobretot el tema dels aerosols, que és quan la gent respira. Llegia l'opinió d'un especialista que deia, diu, jo quan vaig entrar en una botiga i veig que dins hi ha persones que no porten la mascareta, però que quan van entrar se la posen per deferència, no entro, perquè mentre han estat sense mascareta estan respirant i els aerosols estan molta estona flotant a l'aire. Vull dir que no li hem de perdre la realitat d'aquest virus i d'aquesta situació. Quina és la realitat amb xifres, hores d'ara? Doncs que han baixat els hospitalitzats a la demarcació de Lleida a 101, 6 menys que ahir, i ha pujat un crític que està ingressat a la UCI, que en tenim 22. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 255 punts i la RT 0,95, per sota de l'1. Al Segrià, concretament, el risc de rebrot és de 303 punts i la RT de 0,95, també. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 470 punts i la RT està per sobre de l'1, al 1,25. A la comarca de la Vall d'Aran, el risc de rebrot és de 1012 i la RT de 1,18. I a nivell de tot Catalunya, el risc de rebrot està a 180 punts i la RT, per sota del 1, està al 0,95. Estem amb xifres, com deia ahir, d'inici del mes de desembre. Estem al mes de març, perquè sembla relativament a prop, i no, que han passat doncs, 3 mesos. Per tant, poca broma el que ens ha costat de tornar a baixar aquesta dichosa corba. És que a vegades ens pensem que pujar i baixar la corba és un moment. No, han passat 3 mesos sense voler. Aquestes són les xifres i aquesta és la situació que tenim hores d'ara, però recorda que, igual que dèiem la setmana passada, ja se n'han adonat de que alguna cosa està passant a la província de Lleida, i és que de les 10 comarques amb els índexs més alts de Covid-19 de tot Catalunya, 6 són de Lleida. I és que les 3 més altes ja són de Lleida, que són l'Aran, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça. Després, en cinquena posició, tenim l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, sisena, i el Segrià, que és desena. Poca broma, que alguna cosa està passant a la província de Lleida, i no sé si algú ho està investigant o no, però que encara no hem començat la campanya de la fruita. Fem una pausa, va, i l'espai de gastronomia.
Agricultor, garantir la teva collita és essencial. Per això necessites Tripol, el millor rusc de bellots del mercat.
Un tècnic d'Open Nature te'l porta i te l'instal·la per garantir-te l'eficàcia en la pol·linització i a un preu immillorable.
Demana Tripol a Open Nature al 973-28-9309, al correu info@opennature.com o al teu distribuïdor habitual.
Tripol, l'únic rusc preparat per a les dures condicions del camp.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que comencem l'espai de gastronomia. Anem directes cap a 2:15, i ja saps que sempre estem ben acompanyats. Amb nosaltres el sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Bueno, venga, va, direm que bé. Bueno,
estàs bé, no, home?
Bueno, lluitant.
Vale, però pensa que es rumoreja que d'aquí 2 setmanes l'hostaleria ja podrà donar sopars, també.
Bueno, ja parlarem d'aquí 2 setmanes.
No, ja ho sé, que a tu no t'agrada això de tirar colom, que no, que fins que no estigui signat per entendre'ns...
No, perquè ve Setmana Santa, això és com les eleccions, tot es per quedar bé, i al final, si la caguem, tornem a tancar sempre els mateixos, i al final, no. Però bueno, que ojalà, perquè serà un respiro per tots, la veritat.
Felip Urbano, fa un any que no ens veiem, ara mateix.
Avui fa un any, exacte. Que pena, eh?
Fa un any, eh?
Que l'hem passat superbé a la ràdio, a l'emissora, eh? Que vingueu.
El que passa que també és veritat que aquest darrer any doncs ens ha ajudat aquest nou format de programació a l'espai de gastronomia a conèixer multitud de persones d'aquí, d'allà, de més enllà, vinculades d'una manera o una altra amb el món de la gastronomia, però d'orígens tan diferents que és una riquesa el que hem aconseguit setmana rere setmana.
Hem tingut chefs d'estrelles Michelin, com diem sempre, i chefs que no són tan coneguts, sommeliers, enòlegs, escriptors.
És
superimportant com hem tingut el Josep Pitorroca, que va ser una entrevista molt, molt emocionant, sí. Molt. El Ferran Centelles, Antonio Flores de González Díaz, que és un senyor que és, bueno, jo crec que és dels cracs que tenim a Espanya a nivell mundial. Bueno, jo crec que, gràcies o no, però sí que hem reconduït el que tu sempre dius per un molt bon camí, molt important, dintre de la gastronomia del món del vi, al programa que fem.
I avui què?
Avui pues, és una persona que no ens coneixem personalment, ens hem vist a Barcelona, però jo li tinc molt de carinyo també, i a part és una persona que sabe un huevo de vinos, i està sempre ficat... Pues,
ja, però és molt bo, perquè no el coneixem per això, però ara descobrirem aquesta faceta de gastronomia i sí, d'amant del vi, però no el coneixem per això. Però us dic que el coneixeu molt,
Però això és el que m'agrada, que la gent, ostres, no només fa que és la seva feina de veritat, no? Fa més coses, i això és un crac, de veritat.
Doncs escolteu, humorista, actor, presentador, imitador, és el Carlos Latre. Carlos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bon dia, Carlos.
Doncs molt bé, molt content d'estar amb vosaltres.
Jo mirava avui ràpidament les teves xarxes socials i m'agrada com comences els dilluns, Una sonrisa, por favor.
Hombre, claro.
Pues mira, jo soc
un... amb el temps m'he intentat fer un positivitzador, no?
Sí.
El tema de positivitat, amb els temps que corren, s'ha de ser positiu, s'ha de somriure, sé que és complicat en molts casos, però hay que intentarlo, no? I hem d'estar a tope perquè la gent estigui una miqueta més feliç, que hi ha suficients desgràcies que tenim.
Home, ara que dius això, Carlos, tu al teu nivell i jo al meu, però treballant els dos amb mitjans de comunicació aquest darrer any ha estat vital, posar-hi bona cara i estar més present que mai als programes.
Sí, totalment, perquè jo dic que en aquest temps fer riure no només és un plaer, sinó que és un deure, no? O sigui, la tasca que hem fet la gent de la cultura, la gent de l'humor, la gent de la música... tu te'n recordes del confinament? Ara ja parece que no se'ns ha passat ja.
És veritat.
Però te imagines un confinament sin humor, sin plataforma, sin cine, sin sèrie, sin música?
Horrible, horrible, horrible.
Ha estat horrible, però bueno...
Carlos, escolta, tu has passat per ràdio, televisió... però com entres al món de la gastronomia i al món de amant del vi? És a dir, en quin moment comences any? Perquè, clar, una cosa és... Escolta, a mi m'agrada menjar, i escolta, a mi la meva mare, per mi, cuina molt bé i m'agrada molt. Però en quin moment fas aquell pas més enllà de... Bueno, vaig a començar a llegir llibres, vaig a començar a fer algun curset, vaig a informar-me. En quin moment?
Doncs mira, fa molts anys, no? Perquè efectivament jo soc d'una família, jo soc fill de pescadors, o sigui, la meva família per part de mare tenien tots barca al Grau de Castelló, perquè jo soc de Castelló, i la gastronomia ha estat present sempre a casa meva, tots els guisos marineros, tots tipus de peixos, he pescat des que era molt petit. El tema de la gastronomia, les paelles a casa eren per... La meva mare són 5 germanes, I llavors teníem 40 per dinar, amb cosins, imagino les paelles que té la meva àvia i ara les meves tietes. Sempre està present molt la gastronomia casolana. A partir d'aquí, quan entro en el món de la ràdio i el món de la televisió, tinc la gran fortuna de que la meva mànager estava molt relacionada i molt vinculada al món de la gastronomia, perquè el seu marit era un xef estrellado Michelin. I a partir d'aquí vaig començar a rascar una mica en el món de la gastronomia i sobretot en el món del vi. Per què? Perquè vaig veure que eren mons que semblaven molt al meu, perquè eren mons de sensacions, de piel, que digo jo, però mons molt personals, no? Que, en el que la impronta del productor, del xef, del creador, és molt important. I després un món en el que el teu èxit no depèn directament de la teva bona feina. En el món del vi tu pots fer la millor anyada de la teva vida, o presentarse la mejor añada de tu vida y que una pedregada te la fastidie.
Sí.
O que ese año no se venda por lo que sea. O que venga una pandemia y que el vino baje un 40% las ventas. O sea, pasan muchas cosas, ¿no?
Sí, 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 es veritat, el que pasa es que, Carlos, ve que tú tenías buena base, ¿eh? Perquè, escolta,
sí,
això de viure a la costa i, a més, vinculat amb el que és la captació de la matèria prima de la cuina ve, ¿eh?
Jo, i a més, he viscut a Tarragona també tota la vida, o sigui, jo la salsa romesco, la salseta de rap, tots els guisos marineros, totes les picadetes amb ametlla, amb el pa torrat i aquelles salses espessetes, el suquet de peix, totes les paelles, els arrossos, tot això ho he viscut des de sempre.
Estem
a l'hora de dinar.
No, claro, que estem anant cap a 2:15,
però... Però què voleu?
No, és l'hora, s'ha de parlar de... No, no, s'ha de parlar de menjar i la gent que ens acabi d'escoltar...
Jo he arribat a un punt, imagina't que ens agrada la gastronomia per la meva dona com a mi, que la meva dona a més té un blog gastronòmic i escriu, ella és periodista i escriu de gastronomia. Hem arribat a viatjar per provar restaurants. Nosaltres diem, on anem? Doncs mira, volem provar tal restaurant, doncs anem directament i després ja busquem l'hotel i el primer el restaurant, i després ja els siguients.
Caram. Home, això indica molt, Felip.
Home, i tant.
Però molt, eh? Molt, molt.
Sí.
Escolta, Carlos, va, que et deixo fer spam. Quin, com es diu el blog de cuina?
Doncs el blog de la meva dona, la Yolanda, es diu Si te dicen que comí.
Si te dicen que comí.
Si te dicen que comí. Sí, i pues, és un blog de gastronomia on plasmem una mica els nostres viatges gastronòmics, els nostres àpats per tot tipus de restaurants, per tot Espanya, i la veritat és que ho gaudim molt, perquè és una afició que tenim des de fa molt de temps i que ens agrada moltíssim.
O sigui, ella fa l'anàlisi i tu et sacrifiques i vas a provar el menjar.
Clar, i jo faig moltes fotos. Va. El tema de la fotografia m'agrada i algunes fotos són mies.
Ah, mira, doncs així ja ho sabeu, eh? Si te dicen que comí... És aquest...
Bueno, queda apuntat i tant.
Ah, tu li pegues un cop d'ull a Felip.
Tu saps que jo això, el que són redes, és una cosa que lo tenim sempre...
Bueno, us ho poso fàcil. Si te dicen que comí punés, allí ho teniu, eh? Si te dicen que comí punés, i directament cap allí, i alguna de les fotos és del Carlos, però bueno, el Carlos és el bec aquí, eh?
Sí.
El bec ara. Escolta, i el tema del vi, Carlos, com entres al tema del vi?
Doncs el tema de vídeo una mica semblant, però quan vaig començar amb el tema de la gastronomia, a mi el vi em va fascinar des del primer moment, no? I sempre tenia una curiositat molt gran pel tema dels raïms, i llavors vaig començar a comprar-me doncs les guies famoses de Pequín o de les guies de Parker, encara no era tan top com és ara, no? Uh-huh. Però a mi m'agrada molt tot aquest tipus de guia que hi havia per tot Espanya, i mirava de comprar els vins que sortien millor valorats, intentava buscar de tot i llavors em vaig començar a apuntar a cursos. Vaig fer un curs amb l'Enric Soler.
Ah, caram.
Sí, és un dels meus primers mestres, i després ja vaig tenir la gran sort de conèixer doncs gent al vi com el Quim Vila, com la Meritxell Falgueres, el celler de Gerida. Vaig començar a introduir-me amb gent del vi i vaig començar a conèixer gent del vi. Però, per exemple, tinc la casualitat que jo jugava a futbol i el porter del meu equip era Ricard Foraster, de la vorada de Josep Foraster.
Uh-huh.
Sí. A la Conca, que fa un trepat, que és una cosa meravellosa. Sí. I vaig començar a rascar, vaig començar a fer cursos, vaig començar a fer cates, vaig començar a quedar amb amics, vaig començar a introduir-me en aquest món, vaig començar a conèixer bodeguers i a fer-me amics de gent del món del vi, i ara, a dia d'avui, doncs ja et dic... moltes vegades els meus amics de tota la vida diuen que anar a un cumpleanys teu és anar a veure la guia Michelin, perquè clar, venen xefs, venen bodeguers, tots són del món de la gastronomia, perquè ens hem introduït molt i ens agrada moltíssim. No?
Què et sembla, Felip?
Bueno, però és que el pròxim cumpleanys que estem convidats, no?
Això no t'ho han fet mai per antena, en directe, eh?
No, Carlos. Encantat de la vida. A més, els cumpleanys ja són sonados, eh? O sigui, jo faig un pedazo de cumpleanys en què els meus amics, mira, per exemple, nosaltres, quan fem gira de teatre, la meva companyia ja sap que no és gira solo de teatral, és gira gastronòmica. Jo vaig amb tots els meus companys a provar restaurants, a provar de tot tipus de cuina, a provar vins, anem a visitar alguna botiga.
És que ara què dius...
I els meus cumpleanys ja et dic que són sonats perquè fem unes festasses espectaculars.
Clar, ara què dius això, Carlos? És que a nivell d'Espanya tenim una gastronomia tan rica, ens ho han dit tantes vegades, però si tens possibilitat d'anar viatjant, és curiós perquè és tan rica que a vegades ens perdem amb d'altres històries. És magnífica.
No som conscients del país que tenim, no som conscients del potencial de la gastronomia que tenim, no som conscients de la viticultura que tenim, dels productors que tenim. És que i a nivell cultural, a nivell arquitectònic, a nivell de medicina, si fossin conscients, si ens ho creiéssim una mica més, com fan els italians o fan els francesos, seríem el millor país del món, sens dubte.
Sí. Per la gent que ens esteu escoltant, estem amb el Carlos Latre i algú pot dir, bueno, però escolta, vale, en lloc de vins i gastronomia, pregunta-li per la seva faceta d'actor, d'humorista. Pues no, perquè avui no va d'això. Si acaso un altre dia, perquè no...
Però en faig molts, en faig molts.
No, perquè és que si no ompliríem aquí tota l'entrevista, no? Però sí que és veritat que se't coneix, evidentment, per la faceta d'humorista, d'actor, de presentador, d'imitador sobretot, De totes maneres, no és fàcil, fer imitacions.
Bueno, és una tècnica més que jo he desenvolupat, que he juntat una mica moltes tècniques al llarg de la meva vida, que m'he especialitzat molt en el tema de l'imitació i després he incorporat tècniques com la interpretació. He estat, molta gent no ho sap, però jo, quan vaig acabar Cròniques vaig començar a fer des de teatre clàssic, vaig anar a Londres a fer Shakespeare, he fet expressió corporal, he estat a Nova York ballant, he fet moltíssimes coses que la gent desconeix, però que al final m'han servit per incorporar a la meva disciplina, coses externes, no?
Clar, és que està complicat. Per cert, que veig que tu vas estar molt temps col·laborant amb el Carlos Herrera.
Sí, clar que sí.
I que el coneixes bé, ara el tenim aquí, a COPE.
Hombre, estamos ahí juntos, señores. Y otro de los gastronomos, señores y señores.
Qué tarde.
Carlos Herrera, que també és tot un personatge del món.
És un personatge que a mi, que amb el que he compartit no només ràdio, sinó he compartit molts moments gastronòmics.
Això t'anava a dir.
Molts moments al costat d'una taula. Ell té molts llibres escrits de gastronomia i és un referent.
Això t'anava a dir, perquè amb el Carlos Herrera de gastronomia també en podíeu parlar una bona estona,
Totalment, perquè a més en sap molt, és un mestre no només en a la ràdio, sinó un mestre a la vida, no? Jo, amb el Carlos, et sent sempre molt bé, m'ha tractat sempre molt bé, em sento... Jo soy el sobrino per ell, jo soy su sobrino, ell és el tiet, tu saps que a mi em pots dir tiet. I a més, és un bon vivant, és un dels millors anfitrions que jo he conegut.
Molt bé. Doncs estem parlant amb el Carlos Latre, ja sabeu, humorista, actor, presentador, imitador. Avui hem parlat de gastronomia, d'aquesta faceta oculta, però que la cultiva, que no només és que, mira, m'agrada i ja està, sinó que fa cursets, llegeix llibres, coneix gent, pregunta, escolta, per tant, el Carlos Latre que bueno, a mi em pot donar classe segur, perquè és que jo sí que no estic gaire versat amb el tema, tot i que tinc el Felip al costat, però bueno. Escolta, Carlos, mira, ja ho sé que avui no anava d'això, però per acabar et volia preguntar, de tots els personatges que fas imitacions, de quin en guardes especial carinyo?
A nivell de gastronomia, per exemple?
Sí.
Bueno, a mi un de los personatges, però no, que m'encanta, el Serrat, no?
A més de tenir
bona relació i amb bons amics, bueno, pues lo que tenia és un personatge molt ric, molt expressiu, té moltes coses, no, és un referent a nivell mundial i és una bellíssima persona,
Doncs escolta, fem que Ferran Adrià recomani els vins de O Costes del Segre de Lleida, a veure.
Bueno, tu saps que los vins de Costes del Segre, tu, además, uno de los primers vins que el Latre va tastar en aquellas primeras experiencias vitivinícolas, ¿vale? No, va a ser de Costes del Segre, ¿no? Él es un gran aficionado a vins como son los Cérvulas, los Costes del Rabel, los Gauchés, los Mi Señora, y aquel blanco de Mi Señora de la Olivera, es uno de los primeros blancs que el Latre va a prestar, a lo cual yo lo recomiendo, bueno, no, porque es un fantástico, acompañado la cocina tecnoemocional, la vanguardia, la creatividad, y todos los plats que se han bulli, y a todos los restaurantes que para Lleida, que no veas tú, ¿eh? O sea, para un restaurante a Lleida que se milla de maravilla, bueno, no.
Perfecta. Carlos, de veritat que si tenen al davant no, però si no és que ho fas tan bé que escolta, és difícil de veure la diferència.
És un art,
i s'ha de valorar molt, evidentment es fa per riure i és l'humor, però és un art i és una tècnica que s'ha de valorar i espero que la gent ho valori com es mereix, perquè costa molt d'arribar amb aquest nivell d'imitació. Carlos Latre, humorista, actor, presentador, imitador i mil coses més. Escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Doncs el mateix dic, i espero que ens coneixem en persona molt aviat, i amb el Felip ens prenem uns vinets de Costes del Segre.
Veus?
Que sabeu que m'encanta,
sí, Carlos,
i poder visitar-vos molt aviat per Lleida, que són terres que sempre m'han estimat moltíssim, sempre han actuat a Lleida amb els meus espectacles, i ara quan comencem gira, Lleida no faltarà mai.
Mira, doncs perfecte, pues, és una bona notícia.
Agraït.
Estic mirant que, Felip, l'aniversari del Carlos és el gener, o sigui que hem d'esperar. Sí, hem d'esperar.
Sí, sí.
Hem d'esperar. Bueno,
encara serà més gran.
Bueno, Carlos Latre, una abraçada.
Igualment,
Carlos, cuida't. Una abraçada. Cuida't molt. Un petó, cuida't.
Gràcies. Ciao.
Felip Urbano. Déu-n'hi-do,
Sí, molt bé, avui. Sí,
però que domina molt el tema gastronòmic i de vins.
No, per això. És una cosa que jo volia fer, però perquè la faceta que coneixem d'ell, de la tele, i que perfecta, no? Bueno, a mi m'encanta, però, ostres, per la feina...
No, però vull dir que per iniciativa pròpia d'autocultivar-se, autobuscar, cursets,
molt.
Llegir... bueno, indica que realment li agrada força, Està molt
sí,
bé,
sí,
molt
un,
bé, m'agrada molt.
Una tarda amb ell seria molt bé, però ha sigut
molt.
Un programa molt xulo.
Felip Urbano, sumiller, com sempre, un
Ricard,
plaer, gràcies, cuida't força.
Que vagi bé, adeu.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta tres platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Gracias, hasta luego. Qué bueno lo que me ha dicho Securitas Direct. No sabía que si intentan ocupar mi casa, teniendo su alarma pueden demostrar que es un intruso y avisan a la policía. Y además, por lo que cuesta, merece la pena ponerla y despreocuparse.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvaro.
Ja hem sobrepassat la barrera dels 17 graus a la ciutat de Lleida, 6 minuts i mig per sobre de dos quarts de dues, i el que fem ara és obrir la nostra tertúlia dels polítics, com sempre, i perquè no es trenqui la tradició, amb àmplia, avui de moment majoritària, representació femenina. Deixeu-me que saludi en primer moment a la Ángeles Ribes de Ciutadans, que fa molts dies que no la teníem connectada. Ángeles, què tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, encantada d'estar aquí.
Bueno, Ángeles, com estàs?
Bien.
Bueno, ara parlarem. Ara parlarem de coses. També està amb nosaltres de la Marisa Chandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I la Anna Campos, de Junts per Cat. Anna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Avui, ben aparcada, Anna.
Avui estic al despatx, tranquil·leta.
No, estava ben aparcada l'altre dia, el que passa és que mira això de les noves tecnologies, doncs si t'agafa el cotxe, doncs aparques i ho pots fer igualment. És un avantatge.
És el que tenim ara.
No és tan còmode, però és així. Deixeu-me que excusi a l'Ignasi Amor i a l'Helena Ferre, que ja han anunciat que no poden, que els ha sorgit reunions de darrera hora i que no es podran connectar avui. Ens falta la Carme Valls del PSC, a veure si s'acaba connectant. En fi, deixeu-me que marxem un moment cap a... Bé, ja que sou polítiques les tres, com veieu l'espectacle, mira, deixeu-me que ho digui així, ja ho sé que potser no, l'espectacle de Madrid. En fi, com, bueno, de Madrid, que va començar a Múrcia i tota la història, com ho veieu? És a dir, això ajuda o no ajuda a que la gent vagi a votar finalment o no? Marisa Chandri, del Partit Popular, com a implicada a distància, però com ho has viscut? No sé si internament teníeu comunicacions de tot això o va ser reaccions ràpides.
A veure, nosaltres, jo et parlo com a nivell de PP Lleida, no?
Sí.
No teníem cap informació de lo que estava passant i de fet ens n'hem enterat pels mitjans de comunicació. Com molt bé has dit, doncs, tot aquest tsunami doncs, comença a... Bueno, té el punt de... Bueno, té el seu inici a Múrcia, no?, amb aquesta moció de censura, doncs, que automoció, no?, diria jo, de Ciutadans, doncs, bueno, que no els hi ha sortit bé. Ho sento per l'Àngeles, però suposo que estarà amb mi, doncs, que no, la cosa doncs, no ha funcionat i llavors la reacció automàtica per part d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, que es devia temer que passaria el mateix doncs, a la seva comunitat, doncs, el que fa és convocar eleccions, no?, abans de que s'adelanti doncs, una altra moció de censura doncs, que pugui fer fora el Partit Popular bueno, de l'Assemblea. La veritat és que costa una mica d'entendre tot el que està passant, no?, a nivell de ciutadà, sobretot pels moments que estem vivint, no?, perquè hi ha altres prioritats i evidentment doncs això no ajuda, no?, com tu molt bé dius, i pues, a que la gent doncs, cregui més en els polítics i, bueno, i que motivi més a la gent a anar a votar. Però el que està succeint al cap i a la fi doncs, és totalment constitucional, està dintre de la llei i la gent doncs, bueno, tindrà l'opció de poder anar a votar a Madrid el proper 4 de maig.
Ja, bueno, això que està dins de la llei és veritat, però ja sabeu que l'Ajuntament de Lleida s'ha fet fora un regidor per fer coses que eren legals també. El regidor d'esports, vull dir que això de que és legal després té els matisos de si és ètic, si és moral i tota la història. Però bé, l'altra cara de la moneda és Ciutadans, i avui està amb nosaltres l'Àngeles Ribes, a qui li pregunto exactament el mateix, és a dir, si això internament en tenim constància, si ho han viscut o simplement ha anat passant ràpid. Com ho heu viscut, Àngeles?
Bueno, yo como sabéis no soy ningún cargo orgánico dentro del partido, solamente soy cargo público. Dicho eso, me enteré por la prensa como se enteró la gran mayoría de las personas. Mi valoración del hecho, hombre, yo creo que cuando estás en un gobierno de coalición y no estás a gusto o crees que las cosas no se están haciendo bien, creo que lo adecuado es retirarse de ese gobierno y pasar a la oposición. Y ejercer la labor fiscalizadora que tiene que hacer la oposición en todo momento. Sí que me gustaría desvincular, por supuesto, lo que es el caso del señor González con el caso de la moción de censura y la posterior, por supuesto, convocatoria de elecciones en Madrid, que creo que era evidente que iba a suceder en cero coma. Como sabéis, porque es público y notorio, yo estoy dentro de un sentimiento de cargos y de afiliados dentro del partido que creemos que se tienen que mejorar la forma de hacer las cosas, que se ha de dar más voz a los afiliados. Yo llevo en este partido desde sus inicios, creo que puedo decir que con estas manos he colaborado en crear este partido y creo que se están tomando decisiones que son erróneas y que a mí personalmente no me parecen las adecuadas ni las correctas. Y uno tiene que tener principios. Yo creo que una de las cosas que he mantenido durante todo este tiempo, desde el lejano 2006 en el que empecé, y sobre todo desde 2015 siendo cargo público de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lleida y también en mi paso por Diputación, es que he mantenido la coherencia y los principios en todo momento, de lo cual me siento orgullosísima y que nadie dude que voy a seguir manteniendo esos mismos principios, esa misma coherencia. A partir de ahí, sí que creo que evidentemente hay según qué tipo de espectáculos que a la ciudadanía hace que eso que se llama la desafección entre ciudadanos y políticos se remarque. Creo que no es un espectáculo edificante para nada y así lo dije ayer en mi comentario diario del comentario de la Ribes.
Uh-huh. Ana Campos, escolta, tot aquest panorama mediàtic, sobretot, perquè també el vicepresident del govern, Pablo Iglesias, sembla ser que serà cap de llista per Madrid, amb el qual deixarà les seves funcions al govern, amb el qual doncs, hi haurà molta més atenció mediàtica, pot fer que Catalunya passi en el segon terme a nivell de mitjans de comunicació a nivell nacional. No sé si això és una bona notícia o no, Anna.
La veritat és que ho desconec, sincerament. Jo, com ara deia l'Àngeles, estem aquí en un altre nivell. Jo crec que el que ells han fet ha estat una acció-reacció, està clar. No sé si se precipiten o no, perquè sincerament tampoc ho he seguit molt. No sé si els hi sortirà bé,
però la veritat és que, com ara deien, aquests shows, no? Ara ho deia l'Àngeles, aquests espectacles, no sé si a la gent els hi acaba d'agradar i continua llavors donant aquesta imatge que no faria falta, però sincerament és que no ho he seguit massa.
S'incorpora ara la regidora per part del PSC, Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a totes i perdoneu.
I amb la incorporació de la Carme Valls a la tertúlia d'avui, doncs seguim el tema de homes-dones igual que estàvem fa uns minuts. Estem al 100% de dones. Sí, són 4 de 4. Carme, escolta, estàvem parlant del tema de Madrid, que es va originar a Múrcia i del qual vosaltres també sou partíceps. Com ho estàs veient?
Bueno, en principi tot és com una mica curiós, no? Sobretot sobte tota aquesta revolució que ve per part d'un pas que se sent, entenc jo, acabat i nosaltres ho estem vivint, suposo que com tothom, amb estupefacció, veient a veure què és el que passarà ara, no? Què més no es queda, no? Sobte el tema del PP, sobte el tema de Ciutadans, sobte el tema de Podemos, sobte tot, no? Bueno,
Pedro Sánchez... Sobte
ara que han dit, no? Ha dit el Mas Madrid que això de somos amigos ni hablar, no somos amigos, yeah. No sé quién dice que somos amigos, pero no somos amigos... Bueno,
però dic, Carme, veurem. Pedro Sánchez no té previst dimitir i presentar-se per Madrid pel PSOE?
No m'ha trucat.
Faltaria no això, ja.
No ho crec.
Ja, però l'altre moviment tampoc se l'esperava ningú, per això ho dic.
Bueno, ahir abans d'ahir algú parlava sobre la figura de Pablo Iglesias i aquesta... Bueno, que, com si ell estigués avorrit, no? Que necessitava més acció. Jo estic convençuda que ell no es trobava com al costat del Pedro Sánchez.
Ja, Carme, però és que estem parlant del vicepresident, és a dir, o sigui, jo ho sento molt, formes un partit polític, t'acabes presentant pel que sigui, doncs, amb les coalicions, entres i ets el vicepresident del govern d'un país i no pot ser que al cap de 4 dies resulta que t'avorreixes i te'n vas... Vaja, no ho sé, per això deia
que
aquests shows no ajuden massa que la gent després els digui, escolta, que s'ha d'anar a votar. Escolta, però jo aquí vaig a votar ja.
Bueno, aquests partits tampoc són partits que tinguin una solidesa com a tal, no?
Ja, però són polítics, al final.
Sí.
Home, Pac, teniu govern amb ells, el govern de l'Estat, vull dir que depeneu absolutament de Podemos ara mateix. Jo sí que volia dir que la fugida aquesta del senyor Iglesias el que demostra és, en primer lloc, doncs, que prioritza els seus interessos de partit i personals envers els interessos nacionals. En segon lloc, demostra que no té cap tipus de confiança en el seu equip a Madrid. I, finalment, jo crec que debilita el pacte del Partit Socialista amb el partit de Podemos a nivell estatal. Això és evident. I després, per acabar, no? en quant a la convocatòria d'eleccions del Partit Popular a Madrid, a veure, no ha estat per casualitat. Això ja es veia vindre, però es veia vindre perquè bàsicament no hi havia una estabilitat amb Ciutadans. El govern que hi havia, la senyora Isabel Díaz Ayuso feia molt temps doncs, que estava denunciant que hi havia una sèrie de manca de confiança, de, bueno, que és que no hi havia moltes coses doncs, que es veien aturades pel senyor Aguado, no? I per tant era cantat, no? Mm-hmm. I a més tenia tot el suport del Partit Socialista.
Per cert, que a Madrid, que tenen llei electoral pròpia, aquestes eleccions, qui surti, el govern que surti, és fins a esgotar la legislatura que hi havia abans. És a dir, no és d'ara al maig 4 anys, sinó serà any i mig, me sembla. Ara no recordo, però vull dir, és fins a arribar a quan tocava haver eleccions. Per tant, bueno, ja tindrem eleccions quasi bé cada 2 anys. Hi ha moltes eleccions, eh? Per cert que no ens deixaven votar, doncs imagineu-vos la quantitat de vegades que es poden anar a votar. Perdó, la Carme, que aixecava la mà i després ens la Ribes.
No, jo deia que jo crec que la sortida del govern del senyor Pablo Iglesias no debilita el govern, sinó tot el contrari. Jo crec que, en principi, la que la que marque com a nova substituta a la vicepresidència, la senyora Yolanda Díaz, ministra de Treball, és una persona doncs, conciliadora, és una persona, bueno, jo fins i tot la veig més, més com a vicepresidenta que ell. Bueno, jo crec que no el debilita, eh? O sigui, la gent en política, afortunadament, evolucionem i formem part d'un grup, que té una consistència important, no? I, per tant, el govern ara mateix de l'estat espanyol no crec que en cap moment estigui debilitat per la sortida del senyor Pablo Iglesias ni moltíssim moment.
Ángeles Ríos.
Com a mínim Pedro Sánchez podrà dormir tranquil. Perdó,
Ángeles Ríos.
Bueno, fa dies que dorm tranquil.
Jo, precisament, jo creo que la salida obedece del señor Iglesias obedece a una lucha de poder entre las diferentes escisiones que salieron de Podemos. Creo que sí, que no sé si debilita al gobierno o si manda una señal clara de que probablemente, según los resultados de mayo, nos podamos ir a unas elecciones generales anticipadas. Yo no lo descarto en ningún momento, precisamente para tener unas mayorías más sólidas de gobierno. Y creo que también es muy importante resaltar que en política los programas y los proyectos son importantísimos y es muy importante lo que pactas y con quién lo pactas, porque en el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, yo no veo que haya habido ninguna fisura entre ese tándem que han formado Almeida y Villacís en ningún momento, y en otras comunidades tampoco. Es decir, que yo creo que Ciudadanos, el papel que siempre ha reivindicado de la centralidad y ser capaces de llegar a acuerdos tanto hacia la socialdemocracia o hacia el centro-derecha, creo que es más importante que nunca, precisamente para que haya gobiernos como el del señor Pedro Sánchez, que no estén dependiendo de partidos como Esquerra o como Bildu, etcétera. Y por tanto yo reivindico la necesidad y el espacio vital de un partido como el mío, Ciudadanos, que lo único que creo es que lo que tiene que hacer es serenarse y rectificar algunas conductas que yo creo que no han sido las apropiadas y en cuestión de estrategia, etcétera. Pero sí que creo que es muy importante que se den estabilidad a los gobiernos y que precisamente no se tenga que depender de partidos netamente populistas o abiertamente separatistas, que lo que quieren es romper el Estado de Derecho.
Que, de fet, Ángeles, tú ets una de les que ha, entre d'altres, que ha demanat assemblea extraordinària a Ciutadans per després del 4 de maig, eh?
Bueno, no, en realidad lo que estamos pidiendo es que desde por parte de la dirección del partido se abra a un periodo de reflexión que tenga en cuenta todas aquellas voces que estamos solicitando, que los afiliados participen mucho más y que aquellos cargos públicos que tienen crítica con respecto a la forma de hacer las cosas, pues que sean escuchados. Si no son escuchados a partir de ahí o no somos escuchados a partir de ahí, sí que solicitaremos la asamblea, pero creo que lo que se está haciendo es manejar las cosas de forma interna como se tienen que hacer dentro de los partidos, en el sentido de que evidentemente los cauces son los que son y lo que estamos pidiendo es que se respeten los cauces y sobre todo que se escuche la voz de los afiliados.
Ana Campos, per canviar de tema, a nivell de Catalunya tenim ja presidenta del Parlament de Catalunya, en aquest cas ha estat triada Laura Borràs amb segona votació, va ser la setmana passada. Ara ens falta la gran incògnita, el tema del govern. No sé si aquesta situació a Madrid pot afectar a la relació entre Junts i els comuns per fer govern o no?
No sé, la veritat, eh? Ho desconec a nivell estatal, però suposo que a nivell de Catalunya tenen les coses entre ells una mica més clares i esperem que s'hi adaptin i puguin ja treure el govern aviat, que és el que tots desitgem, no?
Quin serà aquest govern?
No, jo no tinc la bola, que no m'ho han traslladat, eh? No, ja estic a les negociacions.
Però veieu més probable Junts, Esquerra i CUP i els comuns fora o integrar els comuns?
Jo suposo que acabaran, no, pot ser, integrant els comuns, però no ho sé. És una suposició, si es volen adaptar o no, ja ho decidiran.
Carme Valls no ho veu compatible.
La Carme diu que
no, jo no veig, o sigui, jo de fet ja no veig compatible que la senyora Laura Borràs sigui presidenta. O sigui, per tant, perquè una senyora que el senyor Junqueras diu que si estigués al seu partit estaria inhabilitada i que els seus propis representants la voten i que sabem que d'aquí 2 mesos, 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos doncs aquesta senyora entrarà en un judici, doncs bueno, al final el que ens demostra és que la manera de sobreviure d'aquests governs és que hi hagi moviment a nivell de tribunals, no? Que és el que els dona vidilla, no? Jo crec que els comuns, bueno, a mi personalment em decepcionarien molt si entressin en un govern que demostradament està demostrat que a l'Ajuntament de Lleida no funciona i per tant Esquerra Republicana i els comuns han de negar-se a pactar amb un partit de dretes com és Junts, bueno, com se digui, perquè al final no sé mai com
Junts,
es
diuen.
Junts per Cat. Junts per Catalunya.
Junts. No sabem per què. No sabem per què. Junts per.
Ah, però és Junts per Catalunya o Junts? Anna.
És Junts.
Ah, Junts. Perdona, doncs jo sempre et dic Junts per Catalunya. Però bueno, ja, bueno. Vale, doncs Junts, ja ens entenem. Escolta, ja que has fet el pas de marxar cap a Lleida, Àngeles i Marisa, després les demés, anem a Lleida. Què tal està l'Ajuntament de Lleida, Àngeles? Que fa dies que no parlem, també.
Bueno, pues está convulso también, para que nos vamos a engañar. La situación real es que precisamente antes tocabas el tema del señor González. Nosotros hemos solicitado comparecencias a troche y moche en la Comisión de la Transparencia precisamente para que expliquen el por qué se cesa a un señor por unos presuntos conflictos de intereses con una empresa y unas facturas por importe de 6.000 euros, y el señor Toni Postius, que tiene las mismas facturas, pero por importe de 120.000, pues está en su sitio tranquilito. Y también me gustaría saber, y por eso hemos solicitado, o vamos a solicitar también la comparecencia en esta próxima comisión de alcalde, de la señora concejal de Gobierno Verde, de lucha contra la corrupción, etcétera, que den explicaciones acerca de estas contrataciones con empresas de un concejal de Esquerra de Mollerussa, que resulta que trabaja para ella la señora que después es contratada como asesora en gabinete de alcaldía, que después pasa a ser concejal y que ahora el que contratan en su puesto en gabinete de alcaldía es esta empresa que previamente ya había sido contratada por el ayuntamiento. Es decir, se están alcanzando unos niveles muy extraños y yo creo que lo que no se puede utilizar es una doble vara de medir. Es decir, si aquí ha habido un caso de conflicto de intereses con el señor González, también lo hay con el señor Postius, y también lo hay con la señora Sal, y también lo hay con la empresa esta que han contratado, y también lo hay con el señor este, que ahora pasa a ser miembro del gabinete.
Que ens queden menys de 4 minuts, anem de manera breu, Marisa Chandri.
Sí, no, jo a veure, comparteixo totalment el que està dient l'Àngeles, no? Quan al tema aquest de possibles corruptales que hi pot haver per part d'algun partit que està a govern, però a mi també, o sigui, a banda d'això, no? De tot el tema de la transparència, m'agradaria treure un tema que trobo que és important, no? Que és el tema dels temporers. És a dir, l'Ajuntament a dia d'avui i quan ja s'està sapiguent doncs, que ja arriben persones de fora per l'inici de la campanya, doncs l'Ajuntament, a dia d'avui, repeteixo, encara no ha pres les mesures que ha de prendre davant l'inici immediat de la campanya, no? Fa molts mesos que ja tenia que haver estat treballant respecte a aquesta qüestió i bueno, i ens trobarem com l'any passat, com fa 2 anys, com fa 3 anys, etcètera. És a dir, no s'han pres cap tipus de mesura. L'únic que sabem és aquest alberg que volen construir de cara a l'any que ve, de cara a la campanya de l'any que ve, que per cert ha moltes crítiques per part dels veïns de Pardinyes. Però ja et dic, no sé com pensarà afrontar aquest ajuntament doncs la campanya que tenim ja.
Anna Campos.
Bueno, 2 coses. Això que diu la Marisa de corruptades, no estic d'acord. Està demostrat que no hi havia res il·legal. Lo del conflicte d'interessos jo crec que s'ha d'analitzar als casos que siguin, analitzar-los bé, evidentment.
Ja, però és que no l'havies fet.
Tema de
pues si us heu carregat al regidor.
L'havies cessat sin anàlisi. Jo t'he dit
que s'ha analitzat cada cas i evidentment que ha de sortir el que hagi de sortir i ja està sortint. Tema de temporers, no sé per què dius que no s'està treballant, si fa mesos que s'hi està treballant. I a més, amb reunions amb la Generalitat de Catalunya, amb l'Ajuntament de Lleida i amb els diferents departaments que estan implicats. I a més, vull dir que no s'estan prenent mesures, això és molt agosarat, perquè cada departament ja estan treballant en les seves àrees i sobretot des de la de serveis socials, perquè és realment els que han d'acabar atenent amb aquestes persones. Que
però el tema de l'allotjament, Anna, continuem estant igual que l'any passat.
Realment són molta gent que no podran acabar treballant perquè venen sense documentació. No oblidem això.
Clar.
No ho oblidem.
Bueno, anem directes cap a les dues. És un tema que evidentment tractarem les properes setmanes, per sort o per desgràcia, el tema de la campanya de la fruita, que espero que no sigui a nivell de comarca tan desastrós com va anar l'any passat, i a nivell sanitari, evidentment, espero, també m'ha tocat fusta. Anna Campos, Ángeles Ribes, Marisa Chandri i Carme Valls, com sempre, és un plaer tornar-vos a veure un dimarts més. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Gràcies.
Igualment, gràcies. Bona setmana. Adéu. I nosaltres que ja enfilem les dues de la tarda, la veritat és que la campanya de la fruita, igual que l'any passat, és un tema que el veiem molt lluny, però no hem de recordar que la campanya de la fruita no comença estrictament quan se va acollir la primera fruita. Ha de començar unes setmanes abans i la planificació moltes més setmanes abans, que és el que potser no veiem i potser s'està fent, dic, presumptament potser sí que s'està fent, però que no es veu, almenys des de fora. En fi, recorda, com sempre, la distància, la mascareta, la higiene de les mans, i també recorda que demà a les 12:20 tornem des de Copelleida. Soc el Ricard Álvarez i recorda que si vols estar informat, segueixes a la sintonia de Copelleida tot el dia. Fins llavors, salut, cuida't, adeu.